Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia per parar el sol al balcó. Tram final de setmana amb domini de l'ambient assolellat i temperatures màximes de més de 20 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Acabem una setmana estranya, una de les més estranyes del confinament. Una setmana que havia de ser clau per saber si com podíem fer el desconfinament, si hi havia una repuntada de casos. Avui parlarem amb l'Anna Rivera, la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, perquè ens expliqui si ha passat això que ens deia la setmana passada que podia passar o si mantenim la corba a la baixa. I també una setmana estranya pels tres dies de pluja molt intensa que ens han deixat alguns ensurts en forma d'inundacions i crescudes de rius. De fet, encara duren algunes conseqüències. Per exemple, tenim la carretera del Bonsevill-Caire tallada encara per culpa d'aquesta pluja. I acabem també la setmana del Sant Jordi més estrany possible, sense poder sortir al carrer, sense poder mirar roses i llibres, però igualment va mantenir l'essència. Per tant, avui us recomano que recupereu l'especial que vam fer ahir amb l'Eugènia Güell i amb tot l'equip de Ràdio Capital, escoltant i parlant amb llibreters i amb escriptors, que ens van dir en alguns casos doncs, que no havien pogut vendre res, en altres casos ens van explicar que més o menys amb la venda online i amb els repartiments a casa, doncs havien pogut salvar una mica els mobles. Ara de seguida en farem un resum de com va anar aquest programa especial, però vaja, si el voleu escoltar sencer, el podeu recuperar a la nostra pàgina web. Comencem el repàs de l'actualitat al Baix Empordà quan són les 8 i pràcticament són les 8 i 2 minuts, de fet.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Gerard Descats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Més de 400 positius per coronavirus al Baix Empordà des que va començar la pandèmia.
Les xifres de víctimes també han augmentat fins a les 39 persones mortes per culpa del coronavirus al Baix Empordà. Però la bona notícia és que ja són 99 els recuperats de la Covid-19.
Bon dia, Agnès Santos.
Bon dia.
21 dels 41 agents de la policia local de Palamós estan de baixa arran de la pandèmia.
L'Ajuntament ha afirmat que per aquesta situació han hagut de modificar el quadrant d'horaris, que ha passat a ser de torns de 12 hores, almenys fins al 3 de maig, per compensar les baixes, seguir sent operatius i donar el servei amb normalitat.
Ho avançava el diari de Girona. La penya Blaugrana Monells recapta més de 14.000 euros.
En una setmana han aconseguit més de 14.000 euros que s'han destinat a la residència geriàtrica Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Tot això va començar amb només una donació de 500 euros.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Dani.
Com us dèiem, farem un repàs d'aquesta Diada de Sant Jordi que serà recordada com la Diada confinada.
El món del llibre i la rosa han fet el que han pogut per seguir venent llibres i roses i a Ràdio Capital ahir van fer un programa especial Sant Jordi en el que van parlar amb els llibreters i llibreteres de la comarca per saber com han viscut aquest dia tan especial i tan diferent a la vegada. Entre moments tristos, moments bonics i en definitiva moments de tot. De seguida en parlem.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
El govern de Calonge i Sant Antoni es reestructura després de la sortida de l'executiu de Norbert Botella, regidor per Republicans.
El govern d'Esquerra i Avancem es quedava en minoria, amb 7 suports de 17 regidors que hi ha al ple, amb la sortida de Botella, que era regidor de Medi Ambient. Ara ho assumirà Elisenda Pérez i també Norbert era regidor de Turisme, que liderarà ara l'alcalde Belllloc. L'àrea d'Igualtat passa a mans de Carles Rebull i la de Promoció Econòmica a mans de Salvador Miquel.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Palamós aprova un projecte per millorar i consolidar les dunes de la platja de Castell.
La proposta de permetre la restauració d'aquest sistema dunar com a motor de la biodiversitat i com a element de valoració del paisatge. Hi ha l'objectiu de conservar i retenir la sorra de la platja amb una tanca i instal·lar trampes de sorra que en permetin la sedimentació. Està previst posar en marxa el projecte aquest 2020 i tindrà un cost aproximatiu de 25.000 euros.
Josep Maria Hernández és el guanyador del tercer premi Empordà de novel·la a la Bisbal.
Sí, el jurat es va reunir telemàticament el passat 6 d'abril i entre una trentena de novel·les presentades va triar l'obra La mort del rei Gaspar. Josep Maria Hernández Ripoll té una carrera periodística de més de 30 anys amb estils molt variats com la crítica musical o diversos gèneres informatius. Va escriure la seva primera novel·la el 2016, La sonrisa helada, de gènere policíac.
Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
Més enllà del Baix Empordà, 136 noves morts registrades per les funeràries eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 9.186.
La xifra global és de 133.861. De les 9.186 defuncions, més de 2.000 han estat a una residència, 543 al domicili i 105 a un centre sociosanitari.
El sector del llibre viu una diada més animada del que preveia gràcies al contacte que han mantingut amb els lectors.
Les vendes de llibre online s'han triplicat durant aquest Sant Jordi respecte a un dia normal. I ara posen les expectatives a la nova data de celebració, el 23 de juliol.
I els floristes venen més de 500.000 roses i doblen les previsions.
La previsió dels encàrrecs anticipats ha facilitat que les floristeries poguessin adaptar la comanda i incrementar la compra final als majoristes.
Els líders europeus acorden crear un fons de reconstrucció vinculat al pressupost de la Unió Europea per rellançar l'economia.
Els líders dels 27 han ratificat la proposta de l'Eurogrup de crear un fons per finançar la recuperació econòmica, però no han fet cap progrés per decidir ni la dimensió ni el finançament, ni si els diners es vehicularan a través de préstecs.
Pel que fa al temps, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia, Dani.
Una setmana complicada, però vaja, avui sol, eh?
Sí, sí, sí. De fet, ahir fins i tot vam poder gaudir una mica al final de Sant Jordi amb sol, que per fi es trobava a faltar. I el temps plàcid i assolellat és el que tindrem aquest divendres, amb un inici de jornada amb temperatures que actualment es situen entre els 7-9 graus en punts de l'interior del Baix Empordà, una mica més altes a la costa, entre els 10 i 12 graus. Com dèiem, aquest ambient, aquest temps assolellat s'imposa avui i també ho farà bona part del cap de setmana, sobretot també dissabte, amb temperatures màximes que pugen fins als 20-22 graus. Diumenge a primera hora es poden formar alguns bancs de boira o núvols baixos matinals amb més sol la resta del dia. I si fem un cop d'ull a mitjà termini, entre dilluns a la tarda de la setmana que ve i sobretot dimarts, poder tenir nuvolades que ens deixen algun ruixat.
Vull dir, encara podem salvar-ho o no?
Sí, encara es pot salvar. En tot cas, de moment els models marquen dimarts de la setmana que ve. Ens marquen pluja, però una pluja poc a veure amb el temporal.
Bueno, ja ho veurem. Gràcies, Albert.
De res, fins ara.
Acabem la setmana que hem dedicat musicalment a la Diada de Sant Jordi amb un altre cantant del Baix Empordà, que és San Josex, i la seva declaració d'amor inclosa al disc Viva. Es tracta de la cançó Et menjaria petons.
El vent no mufi, o tots hem...
principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza el lliurament a domicili per rebre aliments i medicaments. Evita el contacte amb animals. Utilitza un lavabo separat. I si no és possible, s'ha de netejar després de cada ús.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Diu que des del porxo...
veu un cel...
Que no te l'acabes. Que a la nit sempre surt a fumar...
I pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
Les 8 i 12 minuts. Els serveis de salut integrat del Baix Empordà han donat a conèixer les últimes dades relacionades amb els casos de coronavirus al Baix Empordà.
Des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 407 casos diagnosticats amb Covid-19. A hores d'ara hi ha 15 persones positives a l'Hospital de Palamós, 48 a Palafrugell i Gent Gran, 44 professionals sanitaris també són positius de Covid-19 al Baix Empordà. D'altra banda, 18 persones esperen resultats de l'hospital, com també ho fa una a la residència palafrugellenca, també una més a Palamós Gent Gran, i els professionals que estan aïllats pendents de resultats són 10. D'altra banda, les morts han augmentat fins a les 39 víctimes, però les altes també segueixen augmentant. Ja en són 99 des del 13 de març.
I atenció a això, hi ha 21 dels 41 agents de la policia local de Palamós estan de baixa arran de la pandèmia.
Desenes d'agents de les policies locals de les comarques gironines han resultat infectats per coronavirus, una realitat que han manifestat els testos que s'estan realitzant a totes les comissaries. Hi ha agents tancats a casa, altres confinats per precaució i algunes comissaries estan tancades per manca de personal o per evitar nous contagis. Els tests ràpids que s'estan fent les policies locals es fan amb la compra de 1.350 aparells que va fer DipSalut. Segons ha informat el Diari de Girona, hi ha casos a la ciutat de Girona, a Roses, Palamós, Tossa de Mar, Blanes, l'Escala, Calonja, Caldes de Malavella, Palamós o Anglès, que ha hagut de tancar la comissaria. A més, encara pot ser que la xifra augmenti perquè es continuen realitzant testos. De fet, en alguns casos no s'ha volgut facilitar les dades fins que siguin definitives.
I quin és el cas de Palamós, Agnès?
Doncs a Palamós, 21 dels 41 agents estan de baixa. 8 d'ells han donat positiu en coronavirus, 3 perquè les seves parelles estan infectades i 10 més per altres motius aliens a la pandèmia. Segons un comunicat de l'Ajuntament, diversos dels infectats van donar positiu després d'acudir a un mateix servei a demanda de l'Hospital de Palamós el passat 30 de març, després d'haver de forcejar amb un pacient que havia donat positiu i que va contagiar la majoria dels que van intervenir en el cas. L'Ajuntament afirma que han modificat el quadrant d'horaris, que ha passat a ser de torns de 12 hores, almenys fins al 3 de maig, per compensar les baixes, seguir sent operatius i donar el servei amb normalitat. A banda de les policies locals, el Sindicat Central Independent i de Funcionaris veu necessari que es facin també testos ràpids als vigilants dels pobles que s'encarreguen de la seguretat dels municipis. Segons el DDG, el president del sindicat a Girona, Rafa Sánchez, ha explicat que té previst fer immediatament la petició a la Diputació.
Anna Rivera, directora assistencial del Sistema de Salut Integrat del Baix Empordà. Bon dia. Ara ens pot sentir. Anna Rivera, directora del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Bon dia.
Bon dia.
Començarem com sempre. Com esteu?
Anem fent, anem bé.
Sí?
Vull dir que és molt, sí, una mica cansats, però bé.
Bueno, mira, això ja és bona notícia. La setmana passada, quan l'última vegada que parlàvem, estàvem aquí al Baix Empordà amb 349 casos diagnosticats. Ara en tenim 407, un increment de 58, si no m'equivoco. I en aquesta setmana també s'han doblat la xifra de morts a l'Hospital de Palamós. Hem passat de 8 a 16. I al Palafrugell Gent Gran l'increment ha estat de 3 defuncions. Fa una setmana, quan parlàvem, em deia vostè, aquesta setmana que vindrà és important per veure com va la desescalada, si tenim un repunt pel fet que la gent ha tornat a treballar. Aquest repunt l'hem viscut?
No hem viscut aquest repunt. Tot i així, la desescalada o aquesta baixada de la curva és poder més lenta del que ens agradaria que fos. És un aplanament baixada, no sé com dir-ho, Vull dir, no ha fet aquella muntanya que ens esperàvem que feia un pic i de seguida començava a baixar, sinó que s'ha anat mantenint a dalt i sí que veiem que va baixant una mica la quantitat d'ingressos o inclús els pacients que tenim greus que hem d'intubar, de seguida els podem derivar cap al Trueta, que això era una cosa que fa unes setmanes no podíem fer. Llavors tot això sí que ho hem anat notant. Per tant, l'hospital s'ha anat buidant. Per tant, sí que és una desescalada, però és tranquil·la, no sé com dir-ho, és a poquet a poquet.
Però clar, com pot ser això? Perquè si estem tots tancats a casa, com pot ser que hi hagi nous infectats, nova gent que hagi d'anar a l'hospital?
Bueno, no estem tots tancats a casa, Hi ha molta gent que ja ha anat a treballar, pensem també que el coronavirus és una malaltia que no comencem malament des del primer dia que tenim la infecció. El que estem veient és que tardem ben bé una setmana, 10 dies, a que el pacient, des de que s'infecta, que quasi no ho sap ni quan és ni nota res, va empitjorant, i és al voltant d'això de la setmana, dels 10 dies, quan ens arriben més urgències, els pacients que aquest 15% de pacients que no van tan bé són aquests que llavors en aquest moment és quan venen a urgències perquè ens diuen que tenen més sensació d'ofec o que la febre no són capaços de controlar-la amb el paracetamol, i que és llavors quan fem nosaltres una placa i veiem que hi ha l'infiltrat típic de coronavirus als dos pulmons, que fa aquesta pneumonia bilateral i que ens obliga a ingressar els pacients. Llavors, clar, no és tan ràpid com dins. Tanquem, ens obrim, sortim, tot és bastant més lent i és bastant, no és tan matemàtic, perquè cada cosa és un món i cada càrrega viral és un món, i gent que ens semblava que evolucionaven bé perquè els anem seguint de cop i volta no evolucionen bé. Per tant, no podem dir que sigui culpa del confinament o el no el confinament el fet que aquesta baixada no sigui tan ràpida.
Clar, perquè molta gent es pot estar preguntant, clar, si ara estem en un confinament, amb gent que sí que surt, però estem en un confinament i igualment les xifres es mantenen, no acaben de baixar, com ho farem per sortir? Vull dir, quan podrem sortir si no aconseguim reduir les xifres?
Aquí jo crec que hi ha diversos factors. El primer que comptem, la immunitat de molta part de la població. El que es vol és que molta gent estigui immunitzada, de manera que el virus vagi, quan més gent tinguem immunitzada, el virus anirà afectant a cossos que ja estaran immunitzats, de manera que el virus no hi podrà fer res en aquell cos, perquè els anticossos, que és això que creem quan ens infecta, diguéssim que ja el bloquejaran i no deixaran que faci mal. Llavors, quan més gent tinguem immunitzada, millor ens anirà per la gent que no està immunitzada. Va? Llavors, ja hi ha moltes malalties, i justament aquesta és la teoria de la vacunació. És a dir, si tu tens molta gent amb vacuna que està immunitzada, aquesta malaltia quan ve, és molt mala llet que afecti el cos que no està immunitzat. Llavors, comptem amb això. També és veritat que aquí hi ha una balança, És a dir, estem pensant molt en el coronavirus, però també hem de pensar en totes les malalties que pot provocar la crisi econòmica que se'ns ve a sobre. Llavors, també hem d'anar valorant i hem d'anar caminant a poquet, d'anar evitant que apareixin aquestes malalties que tenen a veure més amb la pobresa, amb l'atur i companyia, i anar tenint el virus del coronavirus més contingut i anar aconseguint aquesta immunitat que aconsegueixi que els cossos que afectin no els hi pugui fer res perquè ja tenen anticossos.
Clar, imagino en tot cas que ara mateix fer una previsió de quan podrem començar a sortir ara mateix, això és impossible.
Jo em veig incapaç, perquè cada vegada ho he intentat a nivell personal, de pensar quan podré portar els nens a escola, quan podré veure els meus pares, que els tinc una mica lluny. Sempre que intento, no ho faig bé. Per tant, personalment em veig incapaç. Hem d'anar caminant dia a dia, hem d'aprendre pensar a setmana vista, no poder tant a més vista o pensar en l'estiu, però poquet a poquet, i anar complint amb aquestes coses que sembla que estem fent bastant bé, perquè hem sigut capaços de fer aquest desconfinament, que hi hagi gent que vagi a treballar sense que hi hagi un pic brutal de casos aquí en el Baix Empordà.
S'estan fent més testos?
No. Aviam, tornem... Faig una mica de memòria, Recordeu que teníem tres testos, la PCR, que és la que nosaltres no tenim i que hem d'enviar al Trueta, aquestes estem fent exactament les mateixes que anàvem fent, que els fem aquells pacients que arriben a urgències, que sembla que tenen clínica o una placa afectada, aquests els hi fem el PCR. Llavors teníem l'antigènica, que era aquella que és molt sensible als tres primers dies d'infecció, que aquesta també la fem als pacients i professionals que tenen clínica, perquè si en soy positiva vol dir que és positiva, però si en soy negativa llavors hem de fer la PCR. Vull dir que d'alguna manera, com que aquesta sí que la tenim aquí, estalviem PCRs després i tenim el resultat més ràpid. Tot i que és poc sensible, si no estàs a dins d'aquests tres primers dies dona negatiu i no ens el creiem. I llavors l'altre és el test serològic, que és aquest que és capaç de dir-nos si hi ha o no hi ha anticossos. I aquest és el que ens ha arribat de la Diputació de Barcelona. Llavors aquest l'estem dedicant als professionals, però n'hem fet 100, 150. I aquests també, el que et diuen és si has tingut contacte o no amb la infecció, per tant, has generat anticossos, però també hem de dir que aquests testos no són massa sensibles. Per tant, el que és positiu, i el que és negatiu, el més probable és que no hagi tingut contacte amb la malaltia, però també pot ser que estigui en la primera fase de la infecció i que sigui asimptomàtic i que no ha pogut encara generar els anticossos, o que sí, que ja tingui aquests anticossos, però que la prova no és suficientment sensible com per generar els nivells d'anticossos que té aquest pacient o professional. Per tant, podem dir que estem fent més proves perquè n'estem fent un als professionals sanitaris, però té poquet impacte dins de la població.
Clar, és que des del govern espanyol diuen s'hauran de fer molts testos massius, i la desescalada ho hauran de vehicular una mica als CAPs des del punt de vista més local. Ara mateix això no estem preparats per fer-ho, no?
No, perquè no tenim aquests testos. És a dir, no ho podem fer. Tot i així, seria important, abans de tenir aquests testos, tastar que funcionen, perquè no ens podem embolicar a fer una prova a la població que epidemiològicament està més que justificat fer-la, però que ens trobem proves, com ens ha passat, que són o molt poc sensibles o que tarden molt a detectar un anticòs. Llavors, quan, diguem, ara les podem fer, jo crec que hem d'estar molt convençuts que realment allò ens diu realment el que hi ha darrere, perquè si no donem resultats negatius que donen falses confiances. És a dir, clar, quan un negatiu tampoc te'n pots fiar, més val no fer aquest test. Llavors, quan arribem a la població, jo crec que hem d'exigir, que jo crec que hi hem d'arribar i hem d'exigir que tots els puguem fer, però també hem d'exigir que aquests testos siguin vàlids.
Home, és... En qualsevol altre context seria evident, seria obvi això, que
sí,
no, que de ser vàlids
sí.
Els testos. Anem acabant. Aquests dies s'han hagut d'adaptar molts serveis del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, un dels quals la ginecologia. S'ha pogut atendre tothom, imagino, amb normalitat, però quins canvis s'han fet?
Clar, els parts no els podem parar per molt coronavirus que hi hagi, els nens han de néixer. Llavors, el que sí que es va començar a fer va ser primer plantejar que la mare i la família havien d'estar el menor temps possible aquí a l'hospital, perquè ni volíem, enteníem que el pare havia d'entrar a l'habitació, però no volíem, sabíem que era una mica arriscat que la família es passegés per aquí. Llavors vam dir, aquells parts que vagin bé, que no tinguin cap risc, que han anat normals, en lloc d'esperar-nos entre 2 i 3 dies a donar-los l'alta, els hi donarem a les 24 hores. Això sí, la visita de la mare l'anirem a fer directament a domicili. La visita del nen no, que sí que s'ha de desplaçar cap al CAP, però la visita de la mare es va fer a domicili, de manera que donem la mateixa atenció a les senyores que han parit, però evitem que estiguin a l'hospital un temps innecessari. Llavors, davant de qualsevol cosa es deriven, però sí que és veritat que això ens està funcionant molt bé.
Us plantegeu anar reobrint o anar fent activitats que s'havien hagut de cancel·lar ara pel coronavirus?
Sí, ara ens estem replantejant començar a obrir coses. El problema és que anirem molt lents a fer-ho i l'altre és que veiem que en el futur immediat serem un hospital que haurà de conviure amb el coronavirus, de fer la seva activitat convivint amb pacients que potser tindran coronavirus, siguin simptomàtics o asimptomàtics. I això ens farà prendre unes mesures que farà que siguem un hospital bastant ineficient, en el sentit de que haurem de separar molt les visites, les intervencions quirúrgiques també s'hauran de fer més lentes, perquè s'haurà de fer més neteja, haurem de fer més testos a la població que vinguin, per exemple, a ingressar-se. Llavors, bueno, comencem a moure a poquet per anar tastant tot el que estem pensant perquè l'hospital no sigui un risc pel pacient que ve. Llavors hem pres totes aquestes mesures, comencem a moure la màquina molt a poquet, però també veiem que arribar al ritme que anàvem abans tardarem molts mesos.
I això pot afectar també les esperes a urgències, temps d'espera, les llistes d'espera.
Clar, aquest és el nostre repte ara. El nostre repte és intentar adaptar un hospital que convisqui amb el coronavirus sense que s'afecti aquesta llista d'espera. És a dir, fer un hospital, a veure com ho muntem, que ja tenim idees, però com muntem un hospital que va més lent, però que sigui capaç d'absorbir activitat.
Mm-hmm. Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I fem un últim apunt sobre el coronavirus per explicar-vos que la penya blaugrana de Monells ha recollit en només una setmana 14.000 euros que han destinat a comprar material per la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu de la Bisbal.
No ha estat una donació de diners, sinó que amb el que anaven recaptant els responsables de la penya anaven comprant el material que el centre bisbalenc els demanava. La iniciativa va començar a partir del moment en què des de la penya blaugrana de Monells va veure que ja no es tornaria a obrir el local perquè la lliga s'havia aturat i encara no hi havia data per reprendre-la. Les persones responsables van decidir invertir els 500 euros que tenien al compte corrent i comprar material per la residència. Aquesta acció, però, es va tornar viral, com va explicar Benet Cullàs, president de la penya a Ràdio Capital de l'Empordà, fa pocs dies.
La penya amb els seus diners i ja està. Quan van fer entrega d'això, van publicar-ho una mica al Facebook, allò es va tornar viral perquè van haver més de 6.000 persones i van decidir, doncs tu, comencem una acció per demanar calés a tota aquesta gent que ens ha vist. I parlem amb la directora, a veure què més necessitarien.
Així el que va començar amb aquesta donació haurà acabat obrint un número de compte i recollint diners per a fer la compra de 6 cadires elèctriques que costen més de 1.000 euros cadascuna, un ordinador pel personal del centre i un total de 10 tauletes per poder fer videoconferències.
De seguida al Supermatí seguirem repassant l'actualitat que té a veure amb el Baix Empordà, amb totes les coses que han passat, sobretot el Sant Jordi d'ahir, però també parlarem amb la Teresa Cambra, que és la responsable de Begú amb Flor, que organitza l'Àcticle i l'Ajuntament de Begú. Però aquest cop ho organitzen de forma online, a través de les xarxes socials i a través d'internet. Parlarem amb la Teresa Cambra, que és la coordinadora d'aquest programa. De seguida tornem aquí al Supermatí. Matí.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza el lliurament a domicili per rebre aliments i medicaments. Evita el contacte amb animals. Utilitza un lavabo separat i, si no és possible, s'ha de netejar després de cada ús.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir va ser Sant Jordi, una diada de la que portem molts dies parlant, perquè ens ho veiem a venir des que va començar el confinament, que llibreries i floristeries es van posar les piles per veure com farien aquest Sant Jordi, una diada que per ells és molt important. A Ràdio Capital ahir vam fer un programa especial de Sant Jordi, en què vam parlar amb llibreters, llibreteres de la comarca, per saber com havien viscut aquest dia tan especial i tan diferent a la vegada.
Sí, Dani, a més el programa va ser a la tarda i per tant gran part de la jornada ja havia passat i ho vam poder comentar. La Neus Lloberes, per exemple, de la Cingletana de la Bisbal, ho va resumir així.
Diferent, molt diferent de la resta, molt més tranquil, però la veritat és que ha estat una sorpresa, que hem tingut feina, el dia ha anat molt bé, la gent ha volgut tenir el seu llibre i la veritat és que ha sigut una diada també molt maca.
Clar, hem de tenir en compte que la llibreria han pogut obrir perquè tenen quiosc i també papereria.
Sí, com que deixem entrar de 4 en 4, doncs al matí sí ha sigut. La veritat és que ha sigut al matí molt mogut, hem anat tinguent gent tota l'estona i sí, bueno, de fet ha quedat molt repartit durant tota la setmana. La gent ha anat demanant molt per encàrrec, han demanat per mail, per WhatsApp, hem fet domicilis, hem anat a entregar molts llibres al domicili, però bueno, el matí ha sigut molt animat i llavors la tarda ja una mica més tranquil·la.
Clar, recordem que les llibreries només venien llibres, però no podien obrir. En canvi, sí que podien fer repartiment a domicili.
Exacte. Per exemple, vam estar parlant de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí, que tenen pàgina web, i això està molt bé perquè llavors la gent pot comprar llibres directament i ells poden preparar-los i després repartir-los per tot el municipi. La diada la van viure entre moments tristos i moments bonics. Maria Teresa Calabús.
Tant em desquiciant d'un ordinador d'altre, intentant entendre com és una comanda per internet i com cobrar-la per targeta i com fer anar la pàgina web, estrats, perquè tenim la sensació de que no estem podent fer el servei que voldríem fer, ens sentim tristos perquè, bueno, perquè no veiem la gent, perquè no podem, no sé, recomanar com sempre... Bueno, nosaltres ara estem allò intentant servir el millor que podem. A Torroella estem portant els llibres a les cases, que a més és molt bonic perquè tothom s'emociona.
Segur.
I bueno, anem fent així.
De fet, a la vostra llibreria, a l'Ococut...
Clar, les llibreries que no tenien web han pogut fer-ho a través de llibreries obertes o Libellista, que són dos portals que es van activar. Bé, Libellista ja feia temps que estava actiu, però de manera que les persones poguessin comprar llibres i posar el benefici a les llibreries que volguessin. Evidentment, però, cada cas ha estat diferent. La Montse Cruanyes, per exemple, de la llibreria Montse de Santa Cristina d'Aro, ha explicat que aquest any no ha pogut celebrar Sant Jordi.
Aquest any no ha anat bé, perquè aquest any no he pogut vendre ni llibres ni roses. No estava permès aquí a Santa Cristina. Jo sempre cada any per Sant Jordi he posat una parada grandiosíssima, molt gran, de llibres i de tota classe de llibres de Sant Jordi, de totes les novetats i de tot. Però aquest any, al haver-hi el coronavirus, doncs ha passat sí. Que s'ha dit, no ha parlat ningú, ha parlat de llibres ni vendre'ls de cap manera ni res. Llavors no m'han portat a mi els llibres de Sant Jordi aquest any, saps? Ni les roses. I no hem pogut celebrar-ho. Molta llàstima i molta pena, però no hem pogut.
En canvi, després vam parlar amb la Gemma de la llibreria Susana de Castellplatja d'Aro, que també té premsa, i ella ha pogut obrir i fins i tot decorar una mica la botiga.
Bueno, una diada una miqueta diferent, però, bueno, mira, jo he decorat la botiga amb totes coses de Sant Jordi per no perdre l'optimisme i, bueno, ha sigut un Sant Jordi molt, molt diferent.
I després vam parlar amb en Xavier Serra, que ens va poder explicar molt bé l'ambient que havia viscut, no?
Sí, perquè ella, la llibreria Elias, també va poder obrir perquè tenien premsa.
Jo crec que hem tingut força gent per com estaven anant els altres dies que hem anat tinguent obert i sí que venia força gent buscant almenys fer una mica de diada.
Clar.
I de trobar els llibres per família, per fills, per alguns avis. I encara que a alguns avis no els podien donar perquè no poden tenir contacte amb els nets, doncs sí que te deien, ja el tindré, i si aquest diumenge els nens ja poden començar a sortir així, potser els ho podria donar.
Sens dubte, va ser un Sant Jordi molt diferent per tothom i, com sempre, tot el programa sencer el podreu escoltar i recuperar a radiocapital.cat.
Des d'ahir us venim informant de la crisi política que s'ha obert a Calonge i Sant Antoni després que Norbert Botella, regidor per Republicans, anunciés ahir que deixava el govern municipal. Doncs bé, després d'aquesta decisió, l'executiu d'Esquerra i d'Avancem s'ha reestructurat. Ens porta tots els detalls en Pedro Ruiz.
Norbert Botella era fins dimecres el responsable de Turisme i Medi Ambient. La primera d'aquestes competències l'assumeix l'alcalde Miquel Belloc, mentre que qui encapçalarà l'àrea de Medi Ambient serà la primera tinenta d'alcaldia, Elisenda Pérez. Aquests canvis també han comportat una nova reestructuració, perquè Pérez fins ara també era responsable de l'àrea d'Igualtat, que ara assumeix Carla Rebull, tercera tinenta d'alcaldia. Al seu torn, Carla Rebull també es feia càrrec de les competències de promoció econòmica, que ara passen a estar en mans de Salvador Miquel. D'aquesta forma, l'organigrama queda així. Miquel Belloc és l'alcalde i té competències de seguretat, trànsit, mobilitat, patrimoni i turisme. Elisenda Pérez, la primera tinenta d'alcaldia, regidora d'Espai Públic, Medi Ambient i Pagesia. Carme Vinyes, la segona tinenta d'alcaldia, és regidora de Serveis Econòmics, Urbanisme i Recursos Humans. Al seu torn, Carla Rebull, tercera tinenta d'alcaldia, és regidora de Serveis Generals, Benestar Social i Igualtat. Pel que fa a la quarta tinenta d'alcaldia, Helena Serra, és regidora de Noves Tecnologies i Joventut, la darrera tinença d'alcaldia, que és la cinquena, Josep Avellé, regidor d'Ensenyament, Cultura i Festes, i finalment Salvador Miquel, és regidor d'Esports, Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.
Precisament el comunicat on Botella anunciava la seva decisió de deixar el govern criticava la mala gestió econòmica i del personal d'Esquerra i Avancem. Aquests també han contestat això, defensant les tasques que han fet durant aquests primers 10 mesos de legislatura. Què han dit exactament, Pedro?
Esquerra i Avancem diuen que el seu equip de govern ha hagut de fer front durant aquests mesos als estralls del temporal Glòria, quan encara no s'havia recuperat dels dos temporals anteriors, i també a una pandèmia que ha canviat tot el que havien previst. Defensen que la seva màxima és la de treballar per Calonge i Sant Antoni, per tots els seus veïns i veïnes. També diuen que volen seguir donant resposta a la voluntat majoritària dels veïns i veïnes del municipi per fer un govern d'esquerres, progressista i ambiciós, que fixi nous objectius socials i de benestar econòmic. Finalment, en aquest comunicat també afirmen que seguiran amb la mà estesa tots els grups del consistori per seguir escoltant i treballant per arribar a acords i fer avançar el municipi amb les actuacions que necessita. I en última instància, agraeixen la tasca del regidor Norbert Botella i l'emplacen a seguir aportant idees i projectes per fer del poble un encara millor. Precisament, aquest comunicat el van publicar com a resposta a l'anunci de Botella de deixar el govern, que el deixava entre crítiques per, a parer seu, sentir-se arraconat i perquè, segons diu, va saber extraoficialment que Esquerra i Avancem havia negociat l'entrada al govern d'un grup de l'oposició. Aquest grup de l'oposició, segons va conèixer Ràdio Capital a través de fons socialistes i avançant ahir en aquest programa, és el PSC.
I finalment, Pedro, aviam, repassem. Com queda el panorama polític a Calonge i Sant Antoni? Quins escenaris s'obren?
El govern es troba en minoria amb 7 suports dels 17 edils que hi ha al ple. La CUP és el soci extern del govern i fins ara era el que permetia arribar a la majoria. Aquest 8è vot, però, podria estar ara en dubte. Els copaires donaran a conèixer quin és el seu posicionament en els propers dies, segons ha pogut saber aquesta redacció. Ahir a la nit van emetre un comunicat afirmant que estan en procés de reflexió, deixant obertes totes les possibilitats, tant la de mantenir el pacte d'estabilitat amb Esquerra i Avancem com la de trencar-lo. Malgrat que la CUP mantingués el suport al govern, l'equip seguiria en minoria i tindria complicat poder aprovar mesures al ple. També cal apuntar que el Partit Popular, grup de l'oposició, ha defensat sempre que fa una oposició constructiva i en algunes votacions s'ha sumat al govern d'Esquerra i Avancem. El principal grup de l'oposició, Junts per Calonge i Sant Antoni, compta amb 4 regidors. El seu darrer equip de govern, cal recordar, estava format per 4 partits: Convergència i Unió, PSC, Compromís i PP. El regidor popular va passar a ser no adscrit després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Si Junts sumés els 3 regidors del PSC, tindria 7 suports, els mateixos que Esquerra i Avancem. Faltarà conèixer quins moviments faran a partir d'ara el regidor per Republicans, el de la CUP i el del Partit Popular, que seran clau per determinar l'estabilitat política del municipi.
Déu-n'hi-do, quin col·laborat a Platja d'Aro, a Platja d'Aro no, a Calonge i Sant Antoni, sobretot amb aquest grup, Republicans, que ja és una escissió d'Esquerra Republicana i ara s'escindeix en 2, o en 3, o en 4, o en els que toqui, és igual. I ho acabem de saber, l'exconsellera, la torrellanca Dolors Bassa, s'incorporarà a treballar a la residència Vilavella de Torroella de Montgrí a partir de dilluns, en aplicació de l'article 100.2. Ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Serà la coordinadora terapeuta ocupacional d'aquesta residència Vilavella de Torroella de Montgrí. Al llarg del dia d'avui, doncs, us ampliarem aquesta informació. Marxem cap a Palamós perquè s'ha aprovat posar en marxa aquest 2020 un projecte de consolidació de les dunes de la platja de Castell.
Sí, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat dimarts passat un projecte redactat per la Diputació de Girona per a la millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell. La proposta ha de permetre la restauració d'aquest sistema dunar com a motor de la biodiversitat i com a element de valoració del paisatge. Amb l'objectiu de conservar i retenir la sorra de la platja, està previst confinar la zona de dunes amb una tanca realitzada amb pals i corda. A més, s'instal·laran trampes de sorra que permetin la sedimentació de l'arena i la seva retenció per tal que la platja mantingui sempre un bon nivell de sorra en tot el seu àmbit.
I què més està previst en aquest projecte?
Doncs a banda d'això, s'instal·laran passeres en les zones de pas perquè els usuaris puguin passejar sense trepitjar les dunes i assegurar-ne així el seu correcte desenvolupament. Finalment, es projecta afegir a l'espai plantes autòctones. Es preveu que aquest projecte tindrà un cost aproximatiu de 25.000 euros, dels quals s'espera que una part serà a càrrec de la Diputació amb subvencions atorgades a la conservació del patrimoni natural.
I acabarem el programa parlant de cultura. Concretament del Premi Empordà de Novel·la. Premi que aquest any l'ha guanyat en la seva tercera edició el llibre La mort del rei Gaspar d'en Josep Maria Hernández, que ha estat triat entre la trentena d'obres proposades.
Exacte. El jurat del tercer Premi Empordà de la Bisbal es va reunir telemàticament el passat 6 d'abril i entre una trentena de novel·les presentades va triar aquesta obra La mort del rei Gaspar. Josep Maria Hernández té una carrera periodística de més de 30 anys amb estils molt variats, com la crítica musical o diversos gèneres informatius. En els últims anys va alternar la premsa i la televisió amb l'escriptura de relats infantils. A banda d'això, va dirigir el programa Zona 5 de Televisió de Catalunya i va ser autor dels guions de diferents produccions. Va escriure la seva primera novel·la el 2016, La sonrisa helada, de gènere policíac.
I avui el comentari del dia aquí al Supermatí de Ràdio Capital ens el deixa el politòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, l'Andreu Paneque.
Ahir va ser dia de Sant Jordi. Amb permís vostre, una de les millors festivitats que tenim com a país. Ahir era un dia per estar contents, un dia en el que volíem, i ho podem dir en majúscules, volíem celebrar. No només el dia de Sant Jordi, sinó aquest any simplement celebrar. Sortia el sol i la gent estava contenta. Es respirava la il·lusió d'un Sant Jordi corrent, però amb les converses, aquest cop, traslladades al terrat i a les finestres. La gent sabia que ahir tothom necessitava una celebració, i què més bonic que fer-ho a través de la cultura. A casa vàrem comprar a les llibreries locals i, per tant, ahir no vam tenir físicament el llibre. Però sabeu què? Crec que mai m'havia fet tanta il·lusió regalar i rebre un llibre. Aquest any el regal no només era el plaer de llegir, era la felicitat per poder celebrar, l'emoció de poder ajudar el comerç local i, sobretot, les ganes d'evadir-nos de la monotonia en la que ens hem endinsat fa un temps. Per tant, crec que estem d'acord. Ha estat un Sant Jordi diferent, sí, però crec que ens el mereixíem. Visca el Sant Jordi i visca la cultura.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
El document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Palamós ha decidit no treballar mentre duren les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El reial decret no es permet sortir.
L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures
xarxes socials per la...
Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats...
Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
La crisi del coronavirus, entre moltes altres accions, també ha impedit celebrar amb normalitat aquest any el Begur amb Flor, que es feia aquestes dates a Begur, però s'ha reconvertit de forma digital. El Begur amb Flor, de fet, s'hauria hagut de celebrar aquest cap de setmana, però, clar, com que estem tots confinats, doncs hi ha alternatives. En parlem amb la seva organitzadora, que és la Teresa Cambra. Bon dia.
Bon dia.
Com es fa un festival o una celebració com aquesta de les flors des de casa, en confinament?
Doncs amb imaginació i creativitat i ganes de posar una mica de color en aquests dies, certament, doncs una mica grisos per tots, no? Aleshores, d'entrada ens vam quedar molt tristos en veure que tot el que havíem estat treballant per posar flors als carrers de Begur, més en poesia als murs, i aquest any incorporava música en homenatge a Marçal Cervera, tot s'anava en orris. De manera que, repensant la situació, així, però no fa tant, ho vam decidir així una mica a la ràpida el grup impulsor, doncs vàrem decidir demanar flors en format de fotografia, dels músics que ens venien a tocar a veure si ens podien enregistrar doncs alguns àudios així ad hoc per la mm-hmm. situació, i també recollir ja sí que tot el tema de poesia que teníem. Aleshores, a tal efecte es va muntar des de la FIT, que és la...
Sí.
l'associació d'aquí de comerciants, exacte, que ho impulsa, doncs va muntar la pàgina web, i a la pàgina web doncs hi ha tota la informació de l'ajornament, perquè no renunciem a que presencialment algun, quan tinguem noves dates ho puguem realitzar, és la voluntat de tothom. I el que ens ha sorprès més és que hem tingut una llau de flors increïble, és a dir, en format de...
Animava la gent que enviés fotografies de flors a casa seva, no?
Sí, de casa seva, hi havia gent que et deia, ostres, no tenim flor nosaltres, doncs dèiem, doncs mira, una flor d'un vestit estampat que tinguis a casa. És a dir, uh-huh. el que ara era portar una mica de color, i també vam dir, en aquest moment que estem vivint, de totes aquestes flors que estem arreplegant, fer-ne una... És a dir, els anem tot ajuntant amb una mena de collage, de moment digital, perquè després els volem posar en una lona gegant quan puguem fer l'esdeveniment a la plaça de Begur, però en aquest moment ho estem fent per tota la gent que ens està ajudant a mantenir la nostra salut, tant des de la gent del món mèdic, molt especialment, però també la gent que treballa a geriàtrics, uh-huh. els botiguers de la zona que estan mantenint doncs els serveis mínims de menjar, de farmàcia. Pensem que, i per això pensem que també ha tingut tan bona rebuda, no? Perquè la gent està molt emocionada i molt sensible, i ens han arribat flors de Begur, de la comarca, de Catalunya, de fora de Catalunya i fins de Nova Zelanda.
I per on es poden enviar?
Doncs a veure, hi ha l'adreça de la CIP, és a dir, que és un correu electrònic, que és dinamització@acipbegur.com. També s'hi treu a la pàgina web de la CIP i és... Però també és una mica el canal que hem utilitzat, i també tot el Facebook d'ACID, que allí doncs normalment actualitzem quasi cada dia o quasi dos dies actualitzem totes les fotografies de flors, perquè, bé, m'arriben pel cap baix de vegades. Ahir, per exemple, em van arribar de cop 36, no? Ahir, molt curiosament, va arribar de gent de fora de Catalunya, d'Holanda, especialment d'Anglaterra, que tenen casa a Begur,
o venen a estiuejar a Begur i que, clar, per la Covid no poden venir i estan tan tristos que, ostres, van dir, ja que hi ha aquesta iniciativa, doncs els enviem flors per dir que ens estem enyorant molt de venir a Begur. Realment, quan les vam rebre, ens vam emocionar tots, no? Perquè doncs, hi ha uns lligams emocionals que en aquest moment doncs, sorgeixen i és molt bonic. Ara, també dir-te que la part que ens ha funcionat més quan vam començar tot el tema de difusió ha sigut el de persona a persona, és a dir, per on en rebem més són per als whatsapps de gent que coneixem en començar a fer la difusió. Sí que hi ha aquest marc general del web d'ACID i la difusió amb Facebook, però com sempre succeeix amb les persones, no? El contacte personal, el dia i mira, que estem fent això per enviar-ho a metges que coneixem d'hospitals, que després ho enviarem tot, de geriàtrics. Això, fins i tot tenim gent d'Andalusia o de Menorca que diuen, ah, doncs nosaltres també volem col·laborar i cada dia t'envien de gent de Menorca doncs, la tira de fotografies, no? Per tant, està sent una experiència que en cap moment des de l'organització vàrem pensar que això podia succeir. Per tant, bueno, i ens ha donat idees fins i tot per al Begur Flow homenatge a Marcel Cervera que farem, perquè de futures edicions, perquè la participació i també la difusió del que és Begur, no? Perquè diguem que hem enviat Begur arreu del món a través de les flors.
I després també animeu la gent que pengi flors al balcó aquests dies.
Sí.
Clar, com podem obtenir, on podem anar a buscar flors, per exemple, a Begur?
A veure, t'explico una mica sí. Com... A veure, nosaltres començàvem l'esdeveniment avui, és a dir, era 24, 25 i 26 d'abril. El que passa que en aquesta reconversió en el digital, no diguem, vam decidir doncs, sumar-nos una mica a les activitats que feia el municipi, i especialment des de Ràdio Begur que ho aglutinava, d'incloure el Sant Jordi, perquè clar, ens quedava també un Sant Jordi molt trist. Aleshores sí que va haver tot un impuls de guarneix el teu balcó, posa un poema al balcó, flors. Aleshores, sí que hi va haver gent que ho va, diguem, que es va animar també a... Bueno, ja normalment per Sant Jordi ho fem, no? Però sí que hi va haver doncs, aquesta moguda. Tota manera, ja et dic, en els carrers ara, com que estem confinats, tampoc no sabem exactament el ressò que ha tingut, no? Vull dir, jo vaig posar la rosa a la porta, però no sabem, vull dir, hi ha gent que ens va enviar fotografia, però tampoc no tenim la prepotència, és que tothom que va guarnir ens ho ha enviat, vull dir, perquè, a veure, tampoc no sé si va arribar a tothom, però sí que ho vam demanar i des de Ràdio Begur cada dia es va anar passant, doncs que la gent ho anés fent, però el que hem rebut més, curiosament, és la fotografia digital,
Clar.
Això... És el que ha funcionat més.
I després, en aquesta edició també, ara ho deia, es volia homenatjar Marcel Cervera. Qui és Marcel Cervera? I com es farà aquest nou homenatge amb aquesta nova forma de fer el Begur amb Flor?
A veure, Marcel Cervera és un cel·lista, bueno, va morir ara a Begur aquest setembre de 2019 i era un cel·lista, un intèrpret i docent d'una gran importància. El que passa que de vegades això ens passa a Catalunya i per això d'aquí vam dir no, això no ha de poder passar. Una persona d'un prestigi internacional brutal, només dir-te que era professor de Lluís Claret o Jordi Savall i havia estat a la càtedra de Freiburg a Alemanya durant més de 20 anys, intèrpret de fins i tot de música antiga amb viola de gamba i bé, una persona d'una gran rellevància, però potser es va moure més en un radi internacional que no pas en aquí. Aleshores, ell torna a Catalunya sobre els anys 90 i, bueno, pel que fos, es decideix, li agrada Begur, no tenia un vincle directe familiar amb Begur, però decideix venir a viure aquí. Ell és de la família dels Millet de Barcelona, de l'Orfeó Català, és per tant, una família de tradició musical acreditada, i un senyor d'un caràcter molt, molt particular, molt, molt interior, un home molt introvertit. Aleshores, realment va passar Begú d'una manera com molt discreta. Ningú, sí que hi havia gent que sabia aquesta dimensió ja no europea, internacional que tenia, però ell era un home molt callat, ell va, feia la seva vida, anava al Farolillo a prendre el seu cafetó, al bar de sa plaça, però bueno, la gent de Begú xerrava, la gent el coneixia, però clar, no, molta gent no tenia aquesta idea d'aquesta dimensió. Aleshores, quan va morir, és veritat que ni per part de la Generalitat, del Departament de Cultura, fins i tot del mateix Ajuntament de Begú, que no va saber que havia mort, doncs no es va fer cap reconeixement. De manera que el món musical, especialment a les xarxes socials, doncs hi va haver un clam de dir, ostres, s'ha de fer alguna cosa per una persona que és que té una... Pensa que és línia directa a través de Gaspar Cassadó, de Pau Casals, uh-huh. la tradició nostra de violoncel·lística catalana. Aleshores, el que vam dir, ostres, doncs anem a fer-li l'homenatge. Aleshores, vam contactar amb gent d'arreu, que havien sigut exalú, i teníem 99 persones, 99, que venien a tocar de franc, és a dir, senzillament perquè era ell, perquè era màgic. Bueno, és màgic. Tu dius Marcel Cervera i tothom et diu, quan vinc, a quina hora, si puc, hi tocaré on sigui. I aleshores el que teníem pensat, que és el que farem quan puguem fer-ho, és en diversos llocs de Begú, en els carrers, a les places, al casino, en algun jardí, ja que estarem en el context també del Begú, amb flor, doncs, doncs hi haurà solos de violoncel, per exemple hi haurà l'aula de música de Begú doncs, tocant al costat de la biblioteca, vindran de Torroella de Montgrí amb la Maria Geli, doncs els de l'escola. La Maria Geli havia sigut deixeble de Marçal Cedro, però aquest serà el presencial. Després també tenim l'escola, el Centre Autoritzat d'Energia de Palafrugell, és a dir, hem treballat molt en comarca, però després també ve gent doncs, des d'una catedràtica que està a Saragossa, però ella és lleidatana, a Laia Puig, també venen Josep Bassal i Ramon Bassal, que viuen a Begú, que són xelistes importants, és a dir, l'Elisabet Arrens, i tenim tot de gent que està esperant per venir. De tota manera, com que ara no podíem, doncs, bueno, doncs què fem, no? Doncs hem agafat vídeos del YouTube que estan a la pàgina web, després també ens han enviat, que és increïble, la gent et diu, escolta, vols que t'enregistri un àudio i te l'envia, nosaltres aleshores l'editem i el pengem a YouTube, per tant, es poden escoltar des de la pàgina web i també molt agraïts a Ràdio Begú, perquè cada dia a partir de... Bueno, ja ahir vam començar una miqueta, però especialment el 24, el 25 i el 26, és a dir, avui, demà i diumenge, doncs fem un recorregut, doncs deixen un espai a la ràdio, fem un petit recorregut a través d'audicions que hem trobat de... O sigui, en aquest moment estem treballant des de casa, tots, vull dir que no... que fem coses de YouTube perquè és que no pots ni, clar, accedir a música... doncs de per exemple a casa d'ell que té molta música i que haguéssim pogut, però com que no podem, doncs cada dia fem, per exemple avui sortirà un programa del Marçal Cervera d'un punt de vista diacrònic del de música antiga amb viola de gamba, hi ha el diguem l'últim que va ser el violoncel, ell finalment va optar pel violoncel, tot i que és també conegut pel tema de la viola de gamba, però bueno, i vaig, el instrument és el violoncel i agafo aquest. Per tant, avui és un bloc de Marçal Cervera, tot el Reus, un programa, la durada exacta no ho
molt
sé,
bé.
Però
doncs, bueno. Sí, doncs, perfecte. Moltes gràcies. Doncs n'estarem pendents. Teresa Cambra, organitzadora d'aquest Begú amb flor, que aquest any es fa de forma digital i telemàtica, com ho estem fent tot aquests dies. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí i n'estarem molt pendents.
I moltes gràcies a vosaltres per la vostra gentilesa, de veritat. De tot l'equip.
Igualment. Doncs acabarem aquest programa d'aquesta setmana, la setmana de Sant Jordi i la setmana dels aiguats, fent un últim repàs a la previsió del temps per aquest cap de setmana amb l'Albert Aparicio.
Doncs un temps plàcid i assolellat el que ens espera tant divendres com dissabte, temperatures màximes de 20 a 22 graus, diumenge algun banc de boira o núvol baix al matí, però més sol la resta del dia.
Perfecte, moltes gràcies, que vagi molt bé el cap de setmana i tornem a parlar dilluns, Albert?
Adéu, Dani, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Nosaltres també tornem dilluns, però durant el cap de setmana trobareu tota la informació a la nostra pàgina web i aquí la millor música del món, un supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i també des dels serveis tècnics. Molts ànims i que vagi molt bé aquest nou cap de setmana de confinament.